Paymed.cat, l'aplicació de control horari més utilitzada per les empreses, t'ofereix la tertúlia.
Jo crec que en el nostre entorn encara no, les xifres que deia, les fem amb les incidències que estem, doncs l'important és vacunar massivament. I per tant, jo estic molt tranquil a nivell de seguretat que probablement es reprendran les vacunacions amb aquestes vacunes.
Estic segur que seguirem creixent de moment, però no de forma important. Per tant, un canvi brusc no el veurem. Hem de ser optimistes, perquè a més tenim la vacuna al davant, però d'altra banda, hem de ser conscients que la incidència que tenim és molt elevada.
Estem treballant aquesta possibilitat de trobar una altra estructura territorial millor, d'una banda, i segon, també estudiar la possibilitat de que es puguin personalitzar les mesures en base a com està cada territori.
Aquesta quarta onada, que probablement estem patint, doncs té unes dades i té unes conseqüències diferents del que ha estat la tercera, la segona i la primera onada. Per tant, jo crec que aquesta quarta onada sí s'ha de poder gestionar d'una manera diferent que s'ha fet en anterioritat.
Partidario de cuando llegue el informe del Tribunal Supremo, que habrá contado con la visión de los perjudicados, habrá tenido en cuenta la posición de instituciones penitenciarias sobre cada uno de ellos, la abogacía del Estado, Fiscalía, y el decantamiento que haya hecho el Tribunal Supremo, estudiarlo con el mayor criterio posible y elevar una propuesta al Consejo de Ministros. No puedo adelantar porque no he leído nada.
Al matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rosell.
Passen 6 minuts de 9:45 del matí. Després de l'entrevista al ministre de Justícia, Juan Carlos Campos, saludem ja el Jaume Barberà. Bon dia, Jaume, com estàs?
Bon dia, senyora, bé. Bé, i vostè també, ja l'he sentida, ja.
Bé,
amb el ministre, lluitant, aquí. perquè diguin alguna cosa més enllà.
No hi ha manera.
No.
No hi ha manera, podries anar burxant per aquí, per allà, del dret i del revés, i com costa.
Sí, sí.
Hosti, tu. Jordi Barbeta, bon dia.
Bon dia, Laura, bon dia, Megacrac.
Hola, guapo.
Bon dia, Iva.
Carai, bon dia, Ivanguera.
Bon dia a tothom.
Ara, ve de bon humor avui, en Barbeta. Vinga, va, doncs comencem, si voleu, per els titulars que ha deixat l'entrevista amb el ministre Juan Carlos Campo. Pel que fa a l'estat d'alarma, que ell no hi veu cap inconvenient, el fet d'aixecar-lo i que hagin de ser les comunitats les que decideixin com gestionen les restriccions si se n'han d'aplicar per aturar la pandèmia. Diu que no hi va haver caos el 2020, no pensen el mateix algunes comunitats autònomes que van veure com aplicaven unes restriccions que després els jutjats els hi tombaven. No.
Els bascos, per exemple, però aquí també.
Sí, aquí a Extremadura, Navarra, bé, tantes altres zones. Hem parlat també dels indults i la llei de sedició, ha dit que tenim molta pressa, que tot segueix el seu curs i que arribarà quan hagi d'arribar. I sobre l'administració de la justícia, doncs bé, acrític, o sigui, gens d'autocrítica pel que fa al retard en la reforma dels càrrecs del Consell General del Poder Judicial i aquesta defensa de la independència judicial, que sí que és cert que en un altíssim percentatge els jutges d'instrucció reconeixen que actuen amb independència, el problema són els magistrats que presideixen els òrgans, com ara l'Audiència Nacional, el Suprem, el Constitucional, etcètera, etcètera. Vinga, va, per on voleu començar? Barbeta, dispara.
Escolta'm, el tema de la justícia és la regressió antidemocràtica més greu que estem patint en aquest país. Quan la transició va haver un debat sobre els militars pretenien tenir el que en deien autonomia, un poder autònom, sí, que entre ells es gestionaven ells i es decidien ells el que havien de fer i el que no havien de fer. Evidentment això era una barbaritat des del punt de vista democràtic i llavors això es va superar, no? Ara ens trobem amb la mateixa qüestió, però en l'àmbit judicial. Els jutges volen ser un poder autònom que pot actuar sobre els altres, però ningú pot actuar sobre ells. No? I en aquest aspecte és una posició molt ideològica o molt política. Ara mateix, per exemple, hi ha tota les organitzacions conservadores han enviat una carta a Brussel·les dient que volen que el govern vol atacar la independència. No, el que passa és que ells volen organitzar-se com un poder autònom. I això, des del punt de vista democràtic, és intolerable. És intolerable que els jutges decideixin, com que és intolerable, seria intolerable que els mestres decideixin el sistema educatiu. No, el sistema educatiu afecta tothom i és la societat la que ha de decidir. No? I llavors aquí hi ha un problema I és que tradicionalment a Espanya sempre ha dominat el sector conservador i, per tant, quan ha manat el Partit Socialista, el Partit Socialista no pot fer res més que arribar a un acord. O sigui, els que han posat el criteri han estat els conservadors. És a dir, jo recordo que Zapatero, per poder fer la renovació, va haver d'acceptar un president del Consell General del Poder Judicial, que era el Zaldívar, sembla que ho dic bé, que era un senyor ultraconservador, que després va haver de dimitir perquè es gastava diners que no devia, no? Jo... És a dir, sempre imposa la llei al sector conservador polític i judicial. I, per tant, si ara continuen amb por el Partit Socialista, li passarà com si diguéssim, com l'Obama. L'Obama va intentar fer reformes i per por als seus adversaris es va quedar a mitges. Bueno, pues el resultat va ser Trump. Entens o no? El resultat és Trump. És a dir, si tu no canvies les coses i tens el coratge suficient per canviar les coses, doncs et passen per sobre.
Jo no estic d'acord, jo crec que... crec no.
Jo ho sabria.
Exacte. Si li dic, a més a més, si no, no tindria gràcia. La carta que s'envia a la Unió Europea és una carta de les tres organitzacions judicials, que a més aquests dies han recordat que això no és un atac al govern del PSOE, és un atac als partits polítics espanyols. Recordem que els jutges ja s'han posat d'acord, cosa que és bastant inèdita en els últims anys, per fer una vaga primer contra el ministre català del PP i després contra la ministra Delgado del PSOE. Perquè la situació de la justícia, i jo crec que tothom que hagi hagut de recórrer a l'administració de justícia estarà d'acord, en termes de dotació és absolutament desastrosa, però a més, la situació del govern de la justícia bloquejat pels partits polítics és inacceptable de totes. És a dir, que el Consell General del Poder Judicial no es pugui renovar perquè els partits polítics no es posen d'acord, això és un problema polític, no és un problema dels jutges. Espera, i els jutges, les organitzacions de jutges, es venen queixant d'això des de fa pràcticament 10 anys. El que demanen és que funcionen els sistemes democràtics, i el que no pot ser és que com a solució, perquè no som capaços de posar-nos d'acord amb el PP, rebaixem la quota, la majoria necessària per renovar el Consell General del Poder Judicial, i d'aquesta manera ja els podem renovar nosaltres solets. Perquè precisament la gràcia, el que defensava el ministre, era la intervenció política en la designació del govern dels jutges, pel mateix que deia ara el Barbeta, perquè no pot ser un poder absolutament autònom, i jo ja estic d'acord, però això es justifica quan ets capaç d'arribar a un consens a les Corts, a les cambres, entre els principals partits, per renovar aquest Consell General del Poder Judicial.
Qui bloqueja l'acord?
El bloquegen... Perdona. Quan són dos els que han d'arribar a l'acord, el bloquegen els dos. Qui bloqueja l'acord de coalició a Catalunya?
Un moment.
Un o l'altre? O els dos?
Recordes que el Partit Socialista va acceptar que un individu com el Marchena fos el president i que el pacte era allò del cosidor del WhatsApp, controlaremos la sala segunda desde por detrás. Mm. Que tothom deia, no, ho diu per mantenir, per controlar el judici del procés. No! El que li preocupava al PP són tots els seus casos de corrupció.
Perdona.
Estan a la sala penal.
I la Kitchen, la Gürtel i tots els judicis derivats de la causa del Villarejo estan en procés i estan avançant o no?
Sí, no,
t'ho pregunto, pregunto.
No,
perquè
el nivell d'obediència...
Perquè jo crec que, francament, hi ha molts jutges que estan fent molt bé la seva feina, i estem parlant de jutges ja d'una alçada a la magistratura.
Hi ha jutges... Home, perdona, i què ha passat amb el de Prada, que va ser el que va ser...
No us aneu fent preguntes, perquè llavors el Jaume no podrà intervenir mai. Jaume Barberà.
El Rajoy, el Vinga. Botillo, on t'està?
Al tu. Vinga, endavant, Barberà.
L'última línia de defensa d'aquest estat que necessita una reforma ahir, diguem-ne, l'última línia de defensa és l'administració de justícia, són els tribunals, i això ho veiem cada dia, i això necessita una reforma. Per què hi ha aquesta tendència a judicialitzar a Espanya allò que hauria de resoldre la política? Per què el Partit Popular té aquesta tendència a fer-ho? Per què el Partit Popular, quan es va fer un estatut d'autonomia a Catalunya, la primera cosa que va fer és messes petitòries i portar-ho al Tribunal Constitucional? Per què permanentment, de forma reiterada, la dreta en aquest país acuta la justícia? Perquè és la seva última línia de defensa. Però jo no vull acabar aquí. És a dir, els jutges fan el que fan perquè hi ha desídia de la política, dels polítics. És a dir, qui fa les lleis, qui fa les constitucions en negatiu, que és el Codi Penal, és el poder legislatiu. I aleshores, si el poder legislatiu no modifica el que ha de modificar, els jutges fan el que fan. I això és claríssim. I per què no arriben a cap acord? Per què no es vol renovar el Consell del Poder Judicial? Per què el Partit Popular s'oposa tant a renovar el Consell del Poder Judicial? Ens ho podem preguntar, això? Preguntem-nos-ho. Per què es deu oposar tant a renovar-lo? Per què? Iva, tu que hi entens.
Sí, sí, no, sí, jo estic totalment d'acord en que el bloqueig del Consell General del Poder Judicial és una maniobra per mantenir el poder que ara creuen tenir sobre el govern dels jutges, efectivament.
Clar.
Però no és, però el problema no és dels jutges, és de la classe política.
Sí,
això és
ja
el que
dit.
Vull dir.
No, però és que ja t'ho he dit.
Hi ha una solució, que és canviar la llei orgànica del poder judicial, que pot fer per majoria absoluta, i el Partit Socialista la té. El que no té és el coratge per fer-ho.
Exacte.
Però si la solució és canviar la llei per escollir per majoria simple els membres del govern dels jutges, no és la solució. La solució no és rebaixar.
La solució és impedir el bloqueig.
La solució no...
I tu canvies la llei, impedeix el bloqueig. I llavors pots fer un canvi, perquè el que es necessita...
I aleshores ens hem de fiar de que de bona fe ho faràs recollint totes les visions i totes les sensibilitats.
No. La llei d'orgànica del Poder Judicial només es pot reformar amb el suport d'una majoria absoluta, i dius, no, és que ho faran en contra de l'altra part, en contra del PP. No, doncs, escolta, si el PP bloqueja, doncs no perdem més temps. Fes-ho d'acord amb el Partit Comunista, els independentistes,
però,
els proetarres, fes aquesta llei.
No tenen el
coratge
per fer.
El problema
és que si legisles ara per aquest moment i fas aquesta llei, el Consell General del Poder Judicial sempre estarà sotmès al govern de torn. Perquè aquesta llei, quan canviï el govern, també continuarà funcionant. Per tant, jo crec que és molt més assenyat, encara que provin de mantenir-ho per sempre, exigir als partits polítics que facin la seva feina i que es posin d'acord, perquè l'altre és donar-los una altra eina per controlar encara més el poder judicial.
Jaume.
Iva, perquè vegis que jo no em fixo només en el Partit Popular, sinó que faig una crítica generalitzada. Mirem la desídia i la, des del meu punt de vista, gran incompetència. No vull dir voluntat política, però ja finalment estic pensant que això ja és voluntat política, de Pedro Sánchez amb el tema de l'estat d'alarma. És a dir, han tingut 12 mesos, Han tingut 12 mesos per dotar a les autonomies, als governs de les autonomies, la capacitat legislativa adequada per evitar que un jutge epidemiòleg i viròleg els tombi mesures que metges i especialistes decideixen que s'han de prendre. Han tingut 12 mesos de reformar una llei orgànica de sanitat, o no sé com s'anomena. 12 mesos han tingut per reformar-la. No l'han reformada. Per què? És una voluntat política dels socialistes que governs autonòmics s'ofeguin?
No, a veure, Jaume...
És una altra pregunta, perdona, és un matí de preguntes, però Jaume, és aquesta una voluntat política?
Jaume,
és una incompetència? És una desídia?
Jaume, jo quan qüestiono la reforma del Consell General del Poder Judicial en el sentit que ho proposava el PSOE, no és perquè vulgui defensar el PP. Jo estic totalment d'acord que el PP està bloquejant aquesta renovació per interessos puris. Jo el que dic és que aquesta reforma em sembla molt pitjor que la situació actual, perquè estem posant definitivament en mans de la majoria parlamentària de torn la decisió de qui mana sobre els jutges. I jo crec que això ha de ser una decisió molt ponderada, en què intervingui d'una banda tota la carrera judicial i de l'altra banda tots els partits polítics. o el màxim número de sensibilitats en el Congrés.
Però tens un partit que és la dreta, que adopta posicions totalment nacionalpopulistes, i aleshores et trobes que amb aquesta gent és pràcticament impossible de pactar. És com si tinguessis tres Ayuso juntes en una taula, doncs és per amagar-te i no sortir mai més. Mira. Entens? Vull dir, aquesta és la realitat. És a dir, aquesta dreta no vol cedir poder. No vol. És que t'ho està demostrant. Van estar a punt d'arribar a un acord, pràcticament. Us en recordeu? Que es va mig anunciar, sí, que pràcticament...
Bueno, de fet, ara el ministre deia que aquest acord encara era vigent i faltava fer-lo públic.
Una altra qüestió que l'heu tocat així molt de passada, l'estat d'alarma, que quan s'aixequi el 9 de maig, que ja hi ha tot de comunitats que s'estan posant les mans al cap perquè s'ha de venir un altre caos com el que hi va haver el 2020, a la tardor, tot i que el ministre diu que no hi va ser i que les comunitats tenen prou eines per aplicar les restriccions que facin falta. Realment les tenen, les comunitats?
Jo, a veure, d'entrada és una discussió jurídica per la qual no em sento prou qualificada per fer això d'entrada. Sí que hi ha un factor que ara ha servit molt durant aquests mesos, que és el toc de queda, que per exemple la Generalitat et diuen que ells no el poden imposar, ni tan sols amb l'aval d'un jutge, i és una mesura que ha funcionat, perquè ha funcionat per restringir la mobilitat durant el període de temps en què té menys costos econòmics, sigui un drama. De tota manera, des de les eleccions a Madrid fins al toc de queda quedaran 5 dies. Jo crec que si finalment, realment, les comunitats autònomes ho demanen, que vol dir que es comprometen amb el PSOE a que aquesta petició es trasllada al Congrés de Diputats a l'hora de votar l'estat d'alarma sense peticions alternatives, ja ho veurem.
O sigui, creus que potser encara no està del tot confirmat? O sigui, que es podria allargar?
Jo crec que aquesta porta no es tanca fins al 9 de maig, que és quan decau l'estat d'alarma. I que, a més, fins a cert punt, no sé quin interès té pel PSOE insistir tant en això. Sí que sé que és un cartell electoral per les eleccions de Madrid, on s'està debatent sobre la gestió de la pandèmia, i és l'ítem principal, però al final és una oportunitat pel PSOE per posar en contradicció el PP.
Escolta,
perquè hi ha l'Ayuso que està demanant que decaigui l'estat d'alarma, i hi ha tota una resta de presidents autonòmics que estan demanant exactament el contrari, i del vot del PP en el Congrés dependrà també això.
Mm-hmm. Yeah. Una de les comunitats, un dels territoris amb més contagis ha estat últimament és el País Basc. Què va passar al País Basc? Doncs que un jutge, epidemiòleg i viròleg, va decidir tombar les mesures que volia aplicar el govern del País Basc. Quants morts ha causat aquesta decisió del jutge? I no passa res, eh? No passa res, perquè els morts estan morts...
I perquè els jutges no tenen límits.
I clar que no.
Ningú els mana amb ells.
Com tu i jo, Jordi, com tu i jo, que ens diguin si convé tancar a les 8 o a les 9, doncs ni idea, perquè no som professionals ni especialistes. Però el jutge igual, d'epidemiologia, de virologia, doncs com tu i jo, de física quàntica... És de veritat.
Perdona, però jo de física quàntica sé bastant, eh?
D'acord. No, tenies amagat, això. Barbeta, sobre l'estat d'alarma, que no has dit res.
És que ho van dir la setmana passada. Això és posar en mans de jutges, és per repetir una mica el que ha dit el Jaume, és posar en mans del jutge decisions que acaben resultant arbitràries, però en qualsevol cas que compliquen la situació, no? Que compliquen, perquè a més, si un govern pren una decisió, llavors venen els damnificats, l'associació de gasolineres, i diu, escolta, això ho portem al tribunal. I això estirem cada dia, perquè sempre hi haurà un emprenyat i un que se sent perjudicat que anirà a fer un recurs. O sigui, la justícia no està prou, diguem-ne, saturada com per afegir-hi més llenya al foc. Això és un desastre. Jo crec que si fossin valents, si això de la cogovernança fos sincera... Pues tu pots fer una delegació de competències. Els Mossos d'Esquadra és una delegació de competències de l'Estat. Uh-huh. No, si no és una competència estatutària. Bueno, pues que ho facin,
però
no s'atreveixen. És a dir, si Catalunya pogués decidir l'estat d'alarma, per Catalunya i les condicions de Catalunya, no hi hauria problema.
Però a veure, un moment...
És a dir, ni fan ni deixen fer. És aquest el problema.
A veure, hi ha un altre tema. L'estat d'alarma és una limitació de drets fonamentals brutal. Per tant, tant si es fa decidit des de Madrid com si es delega a les comunitats autònomes, això ha de tenir un aval general. És a dir, a mi no em semblaria ni mig raonable que el govern espanyol pogués decidir cedir la competència per prendre aquestes mesures que limiten molt les nostres llibertats, sí, sense ni passar pel Congrés ni passar per la justícia. Jo sí crec que això ha de tenir un aval que vagi més enllà del govern espanyol,
no, però si la
sense qüestionar que les mesures són necessàries.
Sí, però que no sé què vols dir. És a dir, clar que la decisió de delegar competència requeriria una llei que s'hauria d'aprovar al Congrés. I, perdona, i després l'estat d'alarma català, suposem per cas, requeriria un acord polític
adoptat
per amb majories qualificades.
Per això et dic que al final estem al cap del carrer, que és, un, tenir el valor de proposar-ho i els altres tenir el valor de votar-ho.
Si tot és tan complicat, l'única complicació que hi havia per mantenir l'estat d'alarma era un debat parlamentari que Pedro Sánchez no vol tenir.
No vol fer.
Estem amb la tonteria partidista, com sempre.
No, com sempre.
No, però molt cutre, però molt cutre i en coses sèries. És a dir, esclar, aviam, ja ho sabem que el partidisme domina tot, però és a dir, us recordeu que quan les eleccions aquelles del 14, després de l'11M, el PP, que havia de guanyar per majoria absoluta, va perdre les eleccions perquè van fer una trampa en un moment, diguem-ne, que dius, home, si aquests fan trampa en aquesta situació tan excepcional, no pots fiar-te d'ells mai de la vida. I llavors la gent, uns van deixar d'anar a votar-los, els de dretes van deixar d'anar a votar-los i els d'esquerres es van mobilitzar. Bueno, doncs passa el mateix, és a dir, estem davant de situacions excepcionals en què les actituds no estan a l'alçada de les circumstàncies.
Diu el Jordi, davant de situacions excepcionals, tota la raó del món, i de cada dos per tres sentim el tema de les llibertats fonamentals. Algú em pot dir, sisplau, quina llibertat fonamental tenen els 100.000 morts que hi ha a Espanya de la pandèmia?
Sí, però, a veure, Jaume, jo no, el que no t'estic qüestionant és que es prenguin mesures que totes les mesures que s'han pres per provar de tallar els contagis de la pandèmia. El que t'estic dient és que això va paral·lel d'una limitació de drets que no podem regalar sense mirar-ho.
Això és una altra cosa. Això estic d'acord amb tu, que la limitació de drets ha de tenir unes garanties i les han de prendre unes cambres, no un president qualsevol, per entendre'ns. Això estic d'acord amb tu. Però jo em referia amb els drets fonamentals, que hi ha un debat paral·lel en tot això. Un debat paral·lel de dir, a veure si les mascaretes atempten contra el dret fonamental, és que si el tancament, és que si els pisos, és que si no què... Sí, mira, la raó, jo crec que això ens ho haurem de qüestionar algun dia, penso jo, no? És dir, Occident ho ha fet molt malament. El primer món, entre cometes, ho ha fet molt malament. És dir, hauríem d'aprendre d'altres, que ho han fet millor.
Bueno, Nova Zelanda i Austràlia ho han fet bé,
i dels xinesos
i dels russos, jo, què vols que digui, no sabem com ho han fet. No sabem quan s'han fusellat,
saps,
per exemple, els xinesos.
Jordi, ho saps de... Jo de la Xina no em crec cap dada, t'ho dic sincerament, ni quan diuen que creixen els 6, ni quan diuen que creixen els 7. No me'n crec ni una de dada de la Xina, de cap dictadura, no? Però, per exemple, podem fixar-nos en Corea del Sud, Podem fixar-nos... Perdona?
Que l'has espantat. L'has
espantat quan has dit Corea.
Anaves
a l'altra. No. A Corea del Sud podem fixar-nos en Taiwan, per exemple, no? O podem fixar-nos, com molt bé has dit tu, Jordi, en Nova Zelanda i en Austràlia. És a dir, hi ha exemples per saber exactament com actuen davant d'això. I aleshores, aquí estem permanentment pensant en els drets fonamentals, però resulta que tenim uns índexs de mortalitat que no són acceptables. Mira els Estats Units, ja no parlem del Brasil, és la preservació del Brasil, ja això és de tribunal de vaja, és que l'haurien de tancar de per vida amb aquest Bolsonaro, no?
Però són tribunal psicòpates. Penal internacional, vol dir.
Sí, són psicòpates, vull dir, no, de veritat, aquests són psicòpates, com el Trump, és un altre psicòpata, o sociòpata. Esclar, tota aquesta gent, a causa del que han fet, han causat aquesta mortalitat. Els drets fonamentals. Aquests no apel·laven als drets fonamentals. No apel·laven als drets fonamentals. Però jo només pregunto que cada vegada que, no sé, el mateix govern socialista o el govern de la Generalitat han pres mesures, de seguida tenim el debat dels drets fonamentals. Home, escolta, és que de tot, hi ha un dret que és el dret a la vida, del qual pengen tots els altres drets.
Sí, però jo, Jaume, no crec que el problema sigui el debat sobre els drets fonamentals. Jo crec que el problema és que, efectivament, no estaven preparats per gestionar una pandèmia i que no s'han posat els mitjans que s'haurien d'haver posat. Mira, ahir el doctor Mitjà feia la comparativa. Quan aquí teníem 200 rastrejadors, a Tailàndia en teníem 2 milions.
Sí,
això no són drets fonamentals, això és posar recursos.
Sí,
i així és com està allà.
Aquí es van gastar un dineral, eh?
Sí, però diguéssim que no acabava de funcionar. Vull dir que
aquí hi ha una cosa molt interessant. També.
Renunciar al debat dels drets fonamentals quan el problema és que no s'han posat mesures també em sembla mica innocent.
Hi ha una qüestió també que s'ha de posar sobre la taula, i és que és evident que amb les circumstàncies, amb les crisis, hi ha gent que troba la seva oportunitat, no? Evidentment, la pandèmia està generant, per exemple, pues que les indústries que es dediquen a fabricar mascaretes es forrin, no? Els de les xeringues també, no? Els dels guants desechables també. I llavors resulta que les empreses que solen fer de proveïdores són les mateixes que proveeixen de carreteres, d'equipament hospitalari, i que no són especialistes. O sigui, no, Ferrovial no és un fabricant de mascaretes. El que fa Ferrovial és comprar les mascaretes amunt, vendre-li a l'Estat i cobrar una comissió. I això encareix molt, perquè, clar, els que paguem ho paguem entre tots, no?
Sí, el que passa és que...
I això s'hauria de posar sobre la taula, perquè jo crec que, per exemple, en tot aquest lío que tenim de l'AstraZeneca, la Janssen, jo crec que funcionen els interessos que hi ha darrere. Perquè no és el mateix comprar-li un que comprar-li un altre. Bueno. I entremig hi ha gent que els interessa. És com lo d'Afganistan. A l'Afganistan, jo he escrit la crònica de que Estats Units anuncia que se'n va d'Afganistan amb l'Obama. Després ho va escriure amb el Trump. I ara ho torna a dir el Biden. Però després sempre passa una cosa entremig. Jo crec que aquesta vegada no passarà, perquè posant l'11 de setembre com a data simbòlica és molt difícil dir. Però passava una cosa entremig que feia impossible marxar. Per què? Bueno, doncs perquè hi ha molta gent que hi viu de la guerra d'Afganistan. Americans també, eh?
Sí, sí, jo crec que a mi, si tu has dit Ferrovial, no tinc ni idea si Ferrovial ha fet efectivament aquesta gestió, estàvem parlant de Ferrovial per la gestió dels rastrejadors.
Però els rastrejadors, però Ferrovial si va fer l'autopista Terrassa-Manresa, per exemple.
Si qualsevol multinacional ens serveix per portar mascaretes en el moment àlgid de la crisi perquè a Europa no es produeixen, o es produeixen a Alemanya, i Alemanya el primer que va fer va ser tancar la seva producció i quedar-se-la ells,
exacte,
i prohibir l'exportació.
Exacte, i prohibir l'exportació.
Si has d'acudir al mercat xinès...
Ho van fer tres governs.
Si has d'acudir al mercat xinès i les multinacionals o els habituals que fan comerç amb la Xina són els que estan habilitats per fer-ho i has de pagar més del compte en un moment puntual de pandèmia, és acceptable. Ara, el que hem de reclamar és que tant tots els contractes del govern espanyol com tots els contractes de la Unió Europea siguin públics.
Sí,
ho anirem...
Perdona, és que hi ha clàusules de confidencialitat aquí amb les farmacèutiques per les vacunes. La Unió Europea és... Oh my God.
Oh my God. No m'imaginava un final millor per aquesta tertúlia. Gràcies, Jaume Barberà, bon dia.
Bon dia.
Jordi
bon dia.
Barbeta, gràcies, que vagi bé.
Molt bé.
I bon Banguera, setmana. Bon dia. Oi, bon cap de setmana, som a dijous encara.
Per això comença demà.
Bueno,
comença demà, tarda. Demà.
Bueno,
no això és ser optimista.
No falta res fins demà, mare meva. Iva, gràcies.
Bon dia. Bon dia.
Vols més seguretat a l'hora de fitxar? TimeNet és la solució. A l'empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.